Integral d'assessoria, fiscal laboral comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei.
Molt bon dia, és divendres i ja tenen ganes de xerrar els companys del divendres, els nostres tertulians que estan aquí preparadíssims, esperant que jo digui Gestoria Fernández per poder intervenir, però avui els faré patir, perquè... N'hi ha que volen sortir corrents i tot, ja... Els faig patir o no els faig patir? Va, sí, de seguida direm el patrocinador, a poc, em fan des del control tècnic, com sempre, que cada dia tenim doncs, el nostre patrocinador, que gràcies a ell doncs, estem aquí al voltant d'aquesta taula, que és Gestoria Fernández, ja sabeu que els ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica, i va, anem a saludar els nostres tertulians, sí? Va, Martí Sanz, bon dia.
Bon dia.
Xavi Santianyes, bon dia.
Hola, bon dia.
Veus, en Xavi Santianyes no s'ha mostrat ansiós, llavors l'hem saludat primer. L'altre costat, els ansiosos, a la meva esquerra, José de les Heres, bon dia.
Jo és que no faig servir bolis per dominar la meva ansietat.
Quin punyal que acaba de volar aquí recte cap a la meva dreta que tinc en Xavi Santianyes. Molt, molt bé. Quico Marín, deixa't pel final perquè tenies moltes ganes de tertúlia avui. Bon dia. Que, a més, que me deies que volies fer una hora i mitja de tertúlia.
Bueno, ho vam reivindicar a la temporada passada i...
Tu ves picant pedra.
I els divendres volíem fer una hora i mitja de tertúlia, a veure si finalment es
sí,
pot fer.
Sí, però l'altra mitja hora s'ha de fer des d'un altre punt de...
O no, o portar jo aquí i continuar.
Ens referim a l'esmorzar, perquè els tècnics han d'esmorzar i llavors...
Bueno, és igual, és a dir, no, és a dir, nosaltres ens deixeu...
Els micros pujats ja
està. El micro obert i nosaltres anem fent,
Jo s'ha fet servir aquesta taula,
Mira què he dit.
Jo també, o sigui,
que home, no hi ha problema.
Jo mig la sé fer servir.
Dels meus anys a Ràdio Tramuntana.
Acaba de desenxufar els auriculars i et farà passar cap al control tècnic, l'Ivan Llerpes, no te venies, ell,
Passa que ara porteu aquí uns ordinadors que abans ho portàvem només amb platines, nosaltres.
Ui, no. No, això està passant de moda ja, jo ja no ho he vist.
Bueno, passant de moda. El vinil ha tornat, inclús per punxar. Tot i que t'he de dir que us he de... Vosaltres segur que ja us ho imagineu, però tots aquests cantants que van a l'escenari i tal, i parlo amb coneixement de causa, és a dir, tenen aquest super set de DJ, us aviso de que és fake. Ni tan sols estan endollats. Però bueno,
és per afernalia, no?
Sí.
Bueno, no ho sé,
és escenografia.
Jo sé que tenim una DJ que és col·laboradora nostra, la DJ Alegre, tu saps, Ivan, si és fake o no. Pots parlar,
Bon dia. L'Alegre punxa, però el que diu en José és veritat, és moltes vegades els grups de música que ara porten seqüències, posen la tarima, diguem-ne, però els equips moltes vegades els equips no estan ni endollats, van amb un PC multipistes, llencen i després fan una mica el show.
D'acord. Ostres. Que
l'autotune ha fet molt de mal.
Sí. Però bueno, els DJs no canten.
Les nostres veus radiofòniques no són d'autotune.
Ens poses filtre? No, l'Ivan fa que no amb el cap. No, jo pregunto si ens posa filtre. No sé, jo sento aquí la meva veu, però no sé com surt. Suposo que surt bé. Sí? Li van fer que sí amb el cap. Anem entrant en matèria, perquè estem aquí divagant. Jo sé que teniu moltes coses. Després en Quico ens reivindica mitja hora més i dirà que no entrem en matèria. Va, anem a parlar de llistes d'espera a la sanitat i després ja parleu del que vulgueu. Jo proposo un tema i vosaltres ja el deriveu cap a una altra banda. Es reduiran les llistes d'espera, sobretot a l'atenció primària, no? Jo sentia que com a mínim 48 hores. Això és el que ha dit el govern de la Generalitat, que té com a objectiu que s'ha marcat com a línia obviable.
Aquí com a bona comunitat autònoma centralista que som,
els pobles, jo almenys aquí, els pobles del voltant, més o menys, jo crec que funciona el que és atenció primària, metge de família, funciona relativament bé. Jo quan sento llistes d'espera de 20 dies, 30 dies, per l'atenció primària estem parlant,
Sí, perquè t'atengui el teu metge de capçalera.
El metge de capçalera aquí, jo crec que a pobles, aquí almenys a l'Alt Empordà, pel que conec i pel que sé i pel que jo visc, escolta'm, funciona el que és atenció primària, doncs, escolta'm, perquè si no vas al teu poble, pots anar al poble del cantó i t'atén igualment si és el teu metge de capçalera. Entens?
No, sí, que el teu metge de capçalera visiti un altre poble.
Sí, en el meu cas, no, perquè a mi no es pot fer i tindré problemes, però sé que l'endemà està en un altre poble, doncs vaig a veure-li, demano hora, escolta'm, demà estic al poble, vine igualment i em visita. I això ho trobo molt interessant, perquè poder el dia que visita pel teu poble no va bé, perquè tu no pots o perquè tens agenda, el que sigui, i l'endemà està al poble del cantó. Doncs, cony, si va estar tot centralitzat i tot, per què no?
O com que ara està tot informatitzat, tu demanes hora o fas una pregunta allà, i al cap de 20 minuts o mitja hora t'estan trucant.
Sí, sí, sí.
T'estan trucant i te diuen
què passa. O et contesten per l'aplicació aquesta i et donen una resposta.
Per això dic que poder el problema aquest passa a poder Barcelona, poder passar a ciutats més grans, no? No sé. Però
jo aquí a Vilafant no tinc... Veig que no hi ha problema.
Jo no sé.
Jo
ara...
no he vist... Pobles, com tu dius, atenció primària.
Sí, atenció primària, estem parlant.
Ja vas a Figueres...
Aquí et deriven, si et deriven després ja l'especialista, aquí sí que podem dir que tenim un problema.
Aquí és el problema.
Jo crec que aquí és on rau el problema, que rau amb les llistes d'espera per una operació, per una prova... Aquí
per
sí que
per accedir a l'especialista, per
aquí
exemple, no?
Aquí sí que raonem.
Perquè, clar, si tu necessites, per exemple, anar al dermatòleg...
o traumatòleg,
que són trobat, jo m'hi he trobat, la doctora de capçalera em fa una foto i li envia i ja em respon.
Sí, també ho he vist jo, això.
Sí.
Te fan una foto de la pell o el que sigui,
sí,
ho envien
sí,
i després t'envien una...
Sí, però potser com a pacient t'agradaria que et visités l'especialista per poder-li explicar una mica...
Tot,
no? Com
clar.
Et sents tu i si pot no només veient la foto i el que li pugui explicar la doctora capçalera, no ho sé.
Jo crec que hem d'avançar molt el tema, i el primer és definir què és llista d'espera i què no, perquè sí. Hem de saber què és urgent i què no és urgent, no? Uh-huh. Llavors, és a dir, us explico un cas que això va passar aquesta setmana passada. Una persona entra al dentista, diu que té una urgència del dentista, no? Demana una urgència, en aquell moment estan a tope, no li poden donar, tenen pacients, i li diuen, escolta, mira, doncs vine al 4 o 5, això va, una setmana després, la setmana que ve, 7 d'octubre. Sí, em sembla que és 7 d'octubre, vale? Bueno, és a dir, monta en còlera, ja em buscaré un altre dentista per la zona, tal, no sé quantos, agafa, se'n va al Google, posa una ressenya molt negativa dient que això no és manera de tractar, no sé què, no sé quantos, i tal. Bueno, d'alguna manera la truquen, aquesta persona, li diuen, escolta, mira, és una urgència, tal, bueno, vinga, anem a fer-te un forat, li fan un forat per dia d'avui, no? I truca i diu, bueno, com que no és tan urgent, diu que vingui el meu fill avui a la visita que m'has donat i així no passa res. Això és el que està passant, això és el que nosaltres definim i això és el que està passant, és a dir, perquè volem la immediatesa de que tot sigui per avui, per un moment determinat, perquè tot sigui... Jo ho acabaria ben ràpid. Jo, és a dir, el que és urgent o no és urgent, evidentment, entenc que és un criteri mèdic, no? O d'infermeria, que per això hi ha un triatge, etc. No passa res. Tu vols una urgència, seràs atès per a la llista al cap d'urgència, a l'hospital d'urgència, on sigui, seràs atès en aquell mateix dia, però pagaràs 35 euros per la visita. Sí, abans d'entrar.
Però si ja el metge... pagant, no?
No, espera't un moment. Si el metge o la infermera de triatge considera que no és, que és urgent, cap problema. Et fan un extorno directament del tema i aquí s'ha acabat el bròquil. Ah, que no és urgent, no passa res.
Ja, però,
pagaràs
però,
per la visita, José, com a Alemanya, com a Portugal.
Però ja estem pagant la Seguretat Social, però, nosaltres.
José, no és un tema de pagar, no estem pagant. Estem pagant part dels costos de la Seguretat Social.
Però,
no.
Però una cosa...
No el fet de la ineficiència... De les ineficiències que provoquem en el sistema de la Seguretat Social.
Una cosa és que tu puguis sentir que és una urgència, perquè potser jo em trobo molt malament i no puc aguantar més i no sigui una urgència, perquè puc sobreviure amb això.
Bueno, però per això hi ha mètodes.
Llavors, és una mica subjectiu el que
bueno,
és una urgència.
El nen té febre i van allà i diuen, bueno, és que a Piretal i
bueno,
Dalsi.
Però ara mateix a Figueres o a aquesta comarca d'aquí tenim un dèficit. Jo crec que tenim un dèficit. A l'Hospital de Figueres, quan fa que està construït, han ampliat una mica l'ala, han ampliat una... Ara es pensa en fer una altra... la part de dalt una mica més gran, no sé què, per ficar més persones de metges i tal i qual. La població ha augmentat.
Sí, sí.
En aquesta comarca, evidentment, no? I a l'hospital, eh?
I quina població per la sanitat, tu?
Bueno, llavors,
bueno, si clar, població... és una població cada cop més envellida, però
tenim,
això és una...
Tenim un dèficit de...
No estic d'acord.
Jo sí.
No,
jo
no, no.
Tu creus que fa falta més equipaments sanitaris?
Més equipaments i ben dotats. O
no,
sigui...
però si és que això...
O sigui, no dic que fem un altre hospital, potser sí fa falta un altre hospital a la banda de Roses o a la banda de Porai, o ampliar el de Figueres. A l'Hospital de Figueres hi ha hagut un parell d'ampliacions, el Bernat Jaume, l'altre costat, l'altra ala, però la població s'ha duplicat, segurament s'ha duplicat. En no. 20 anys...
Però és a dir, hi ha una cosa que hem de tenir molt clara. És a dir, a veure, això que demanes està superbé, és a dir, sobre el paper ho aguanta tot, no? Però hi ha una cosa. Hi ha un dèficit molt més important. Molt més important que les llits. Els professionals. No hi ha professionals metges avui en dia perquè això... no hi ha profets per suportar el que necessiten. És a dir, i estem important molts metges d'altres llocs.
I exportant també.
Sense tanta capacitat.
No, estem important perquè els metges... No.
Sí, exportant, però tercers països pagues per nosaltres.
No.
Si paguen la carrera, nosaltres...
S'exporten a Anglaterra.
No, perdó.
Per què no es queden aquests, que són els bons?
Perquè per un tema de sol, per un tema de posicions, no ho sabem.
És a dir, l'acció d'exportar implica una acció activa de fer exportació. No. Els metges marxen. Que és diferent d'exportar, eh?
Vale, sí.
És a dir, que és diferent d'exportar. És a dir, importar ho fem activament, és a dir, perquè demanem i creem llocs de treball i fem demandes a altres països de professionals perquè vinguin aquí i creem...
Això ens ho hem de fer mirar.
I això ho fem activament, perquè importem activament i exportar no exportem, no. No t'equivoquis. Marxen. Perquè llavors, abans de tot això, solucionem... És a dir, els recursos humans que necessitem per fer. Perquè clar, això és com dir, no? A mi m'encantaria tenir una llançadora de coets aquí a l'Empordà. M'encantaria, jo crec que és ideal, dona molta feina a molta gent. Però no tenim enginyers, no tenim energia per poder-la fer servir. Evidentment, cremarem els boscos i la Garriga. No sé què és. Escolta, hem de pensar una mica abans de demanar coses. No, hem d'industrialitzar Catalunya! Diu, però si no, i com l'alimentem? Amb bicicletes, com els barcos de la Copa Amèrica?
Clar, que primer s'ha de pensar, no?
Perquè marxen uns excel·lents. Penseu una cosa, jo ara que m'hi trobo per circumstàncies personals amb el nano, per ser metge en aquest país has de ser l'elit. O sigui, els metges que hi ha avui estan tenint unes mitges de 13 i 14 de selectivitat. O sigui, que
fantàstic,
costa...
Fantàstic.
Un ronyó...
No, és que és el que ha de ser, no?
Costa un ronyó perquè després de 5 anys o 6 anys de formació, que és molt costosa, no. Els acabin aprofitant...
10 anys.
D'especialitat.
Al final,
si és metge de família, són 6, i si l'especialitat...
No, si és metge de família, són 10 anys perquè ha de fer especialitat de família.
Són 10 anys.
Especialitat MIR de família.
Però la pots fer a l'estranger, l'especialitat.
On
la pot exercir l'especialitat, sí, sí. Però que ja de bones a primeres, 6 o 10 anys, hem format uns professionals de primera, són, podríem dir, l'elit dels estudiants d'aquest país, i marxen.
I amb el cost que això té per aquella persona que fa l'especialitat, perquè són molts anys...
No, però al final la persona aquesta s'anirà a Anglaterra, guanyarà 40 vegades més, i aquí pau i aquí glòria. Però aquí ens hem gastat uns recursos ingents per formar-lo, perquè ho aprofitin els anglesos, o fins i tot els portuguesos, o els francesos, o els americans. I en canvi, llavors, hem de fer venir de tercers països contra la formació acadèmica, per molt que em diguin que han de fer un examen, i ho sento molt, no és el mateix, perquè jo recordo abans que deien que els metges de nacionalitat cubana estaven molt ben formats, és cert, però també, per altra banda, sé de gent que diu que des que fa anys ja no tenen el suport de la Unió Soviètica, no tenen els mèdics...
El nivell ha baixat.
Els mèdics i els mitjans tècnics i tecnològics. No és perquè siguin més o menys, no. Senzillament no poden estar formats com els nostres. I això no crec que sigui res, cap bestiesa dir-ho. No? Llavors hem de fer venir aquests metges i els nostres que marxin fora.
A veure,
I crec que més...
És surrealista.
És surrealista. I si vols algú més surrealista, la visió que té l'administració aquí a Catalunya, o la visió que tenen certs partits que a Catalunya amb el tema també, que si aquest és el criteri, apaga i vamonos, el català, que és un altre debat, però que també va relacionat
va, obre.
Amb el criteri del català, que a Balears estan marxant metges, l'únic ginecòleg que em penso que quedava, ha marxat una eminència, perquè no parla el català, i llavors aquí ja, si a més a més ja anem amb aquests prejudicis, apaga i vamonos.
Mira, però... hi ha un tema, ara que parles del tema del català, és a dir, jo puc entendre Xavi, és a dir, que hi ha una cosa que hem d'entendre, i és que quan tu tens un mitjà de, com en el món judicial, quan tu tens una llengua materna en la qual te sents més còmode i en la qual tu és quan expresses les teves emocions i que inclús tens més matisos per explicar de forma més detallada com et trobes i què és el que sents, no? Home, tu entendràs amb mi que si de, si la sanitat, el client entre cometes de la sanitat és el pacient, hem de buscar-li la millor manera, no, perquè es pugui expressar i se senti més còmode. Estem d'acord, veritat?
Sí, però per mi no, per, no, sí, no,
però
no,
que vols dir que no hauria de ser un hàndicap per perdre bons professionals
com qualsevol empresa. És a dir, si tu et ve un client anglès i tu saps anglès, doncs pues ara aquest client no, no pues la tens en anglès. És a dir, bueno, em sembla fantàstic, però, però
m'has preguntat i jo t'he respost,
no, que sembla fantàstic. És a dir, a partir d'aquí, és a dir, a partir d'aquí, considerar-lo una obligació limitant per poder exercir, em sembla, d'aquí a anar enllà, és una mica de barbaritat. Jo ho tinc molt clar. Si saps català i tens el nivell, tens 1.000 euros més al mes. S'ha acabat el broquil.
O sigui, vols dir, posar un plus en el sou perquè aquests professionals bons vulguin aprendre el català
per
i tinguin no? aquest plus.
Per què no? Per què no? Si és que al final, si el que volem és atraure els millors professionals, és a dir, si jo vull atraure el millor professional, el millor enginyer a la meva empresa, el primer que faré no serà limitar-li pel català, ja t'ho dic, perquè, és a dir, això és el primer. Evidentment, mentre s'entengui amb la resta d'equip, i a mi ja em va bé i després pugui fer les coses. A partir d'aquí, escolta, si a partir d'aquí li fem un pla de carrera i en un moment determinat aquesta persona s'integra, és capaç de liderar equips, és capaç de no sé què, de posar-lo en atenció, el que sigui, escolta, cap problema. És a dir, ja faré perquè vingui i guanyi més i se senti a gust i estigui sempre amb nosaltres. És que no ho veig tan difícil.
Però és que l'obligatorietat aquesta del català no es fa per les qüestions de millorar la comunicació, es fa per una qüestió política totalment. Aquí està l'error.
Bueno, clar, en José, però en José té raó també.
Jo t'ho argumentaré.
Però en José té raó, perquè és doncs evident que si tu et trobes molt malament i en moments molt durs o el que sigui, i la teva llengua materna, el català, doncs evidentment que potser serà molt més fluid per tu, molt més fàcil poder-li explicar a aquell professional com et sents, tot i que tinguis...
A veure,
Xavi, jo sóc totalment bilingüe, però a vegades hi ha coses en determinats moments que no em surten en castellà.
Jo no li estic parlant que m'expliqui una tesi filosofal que necessiti.
Que t'entendrà perfectament.
Oiga, me duele aquí. O sigui, clar, llavors tenim un altre problema de que aquí realment no som bilingües. Perquè si una persona és incapaç d'anar a un metge ja en castellà, dir-li a un metge que és una eminència del cor, mire, me duele el corazón, yo no digo, mira, no, es que es el ventrículo izquierdo el que me... No, mira, me duele aquí cuando respiro, tal, no, ya... No, aquest és el nivell de diàleg que m'ho ha un pacient.
És a dir, Xavi, discrepo, que al final o les persones s'han de sentir a gust quan expressen els seus sentiments, emocions i dolors. Això, per mi, és indiscutible. Si el seu idioma matern és el català... He dit que facilita, jo no dic que sigui obligatori, he dit que facilita molt aquesta ocasió. També és veritat l'altra cosa. És a dir, a mi, quan em ve, amb tot el carinyo, és a dir, faré una mica de paròdia ara mateix, no? És a dir, entro en el metge, no? I m'entén un metge mexicà, no? I li dic com em trobo, i li digo, me vale padre, està chingón usted, no? Pues clar, és a dir, si em diu això, és a dir, no sé què m'està dient, no? Perquè tampoc el seu castellà, ni tan sols el seu castellà, està chingón, és a dir, i m'està dient que estic superbé, no?
El metge mexicà, molt possible, ho has dut a l'extrem, evidentment. Sí, la paròdia, ja ho has dit, clar.
No, però passa, eh?
Bueno, però llavors aquest nivell d'exigència amb els metges que venen de fora, que estan vint abans, no el tenen. El tenen els que venen aquí.
Això m'ha passat a mi amb un argentí, a l'Hospital de Figueres.
M'entens?
I que et va dir xèvere,
eh? No, va començar a parlar d'aquesta forma i dic, no sé si m'està dient que estic bé o estic malament, no, però anem cap allà o anem cap aquí.
Jo el que vull quan vaig a l'hospital, precisament per si vaig a urgències, és que em curin.
Sí.
És que em curin. Altra cosa que digui, mira, jo soc un enginyer, en canvi, si és un enginyer que parla anglès, que parla anglès i tal, no els importarà que no parli ni espanyol, perquè programar serà una passada.
Però escolta'm, Xavi, aviam, ara vaig obrir una cosa que és la comunicació, no? Clar, o sigui, potser se'ls hauria d'exigir aquests professionals dots de comunicació, i és indiferent si ets mexicà, cubà, argentí o britànic.
Comença
si
la universitat.
Tens... No, però si tu tens dots de comunicar i et vols comunicar, per més que tu no sàpigues l'idioma, acabes comunicant-te.
Evidentment, vens a mi.
Sí, vinc amb tu, però que l'altra persona s'ha de poder expressar amb l'idioma que vulgui.
Home, però quan s'ofereixen places aquí a l'Hospital de Figueres, deu haver-hi uns mínims, no? Deu haver-hi uns requisits.
Però hi ha persones...
Deuen saber el que sé.
Però hi ha professionals que no tenen dos de comunicació amb les persones.
No siguem hipòcrites. A tu et diuen, tens una malaltia de les fumudes, no direm, no, perquè...
Sí, sí.
Et diuen, ja però mira, pero el médico que t'atiende viene de Houston, Texas, i habla espanyol, i tal. A tu t'importarà, el que menys t'importarà
que sigui un bon
serà l'idioma en què parli, com si et parla en xino i vols un traductor. Vale? Sí. Això per una banda. Això per mi, eh? Jo almenys, escolta'm, jo... Que Eivissa, per exemple, ponderi per l'adquisició d'un lloc de metge, no criteris mèdics, sinó idiomàtics, quan l'idioma que tots hem de saber és el castellà, que és un idioma que enriqueix, que tal, 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 o sigui que és...
Però que no està malament que el, home, que, deia, el que deia en José... Escolta, que
es facilitin classes, evidentment. Això,
home,
això
formació contínua, clar que sí.
No,
benvinguts al debat, estem debatent un sistema que té deficiències, però és el millor sistema sanitari del món.
Sí.
El millor.
Sí, sí, no,
Espanya això, té el millor sistema sanitari, sí, del senyor, món. Però, clar, potser aquí està també la creu, suposo, que la gent utilitza, no sé, no, els pobles ho he vist, la gent utilitza la consulta per anar a fer passar la xerrada, per fer una tertúlia, eh?
Sí, perquè les esglésies ara...
Home,
no,
això és com el xiste...
Home, si volen fer una tertúlia, que vinguin aquí a la ràdio, no, eh?
Hi havia un xiste, que hi havia tres jubilats que estan en el CAP, entra la Maria, no? La Maria és una altra jubilada que entra en el CAP, no? Entra en el CAP, estan tots esperant la consulta, i li diuen tots, i hòstia, Maria, i diu, feia dues setmanes que no m'hi... Diu, clar, estava malalta.
Ara ja no.
Llavors ja podia anar a patar la xerrada al cap, és a dir, quan estava malalta no anava al cap i quan no estava malalta no anava al cap.
Sí, sí, jo he viscut una anècdota a peu de carrer quan era petit, que no és per de referència de res, però explico una mica la història. Hi havia un senyor al meu poble que era un peó, un caminero d'aquests, un vago integral, sempre estava al metge per donar-se de baixa, i el metge venia dos cops per setmana al poble, dos cops per setmana. I un dia arriba el metge de la plaça i el tio estava assegut en el banc de la plaça, allà. Va ser el metge i diu, què fots aquí tu? Diu, l'espero, vostè. Tu, el que has de fer és anar a treballar, vago, li va dir el metge.
Sí, igual que ara.
Això diuen ara i els foten al jutjat.
Ara que s'està
parlant
de les altes flexibles, bueno, no sé...
Sí, que podran treballar, això és increïble. Bueno, ja ha dit la ministra que no.
Va,
eh?
I vaig afegint cosetes.
És que la ministra parla i puja el pa.
La ministra d'això ha dit una cosa i l'altra ministra...
La de Treball ha dit una cosa i la de Salut ha dit una altra.
I la de Salut Social ha dit que no.
La ministra de Treball, ho sento molt, però...
No, vesteix molt bé. Això sí,
això sí, però sí, no sé què fot de ministra, perquè aquesta tia és capaç d'arruïnar-ho tot, eh? Mare de Déu, mare de Déu. Sí,
és que clar, és que...
Inclús deia que si treballen dues empreses, pot anar a treballar una i a l'altra no.
Perquè depèn del tipus de feina que facis en una i a l'altra empresa, no? Sisplau. Potser... La veritat,
home, aviam, que no... No és un govern molt cohesionat, està clar que no és un govern cohesionat el que tenim a l'estat espanyol.
Però...
Cosa, perdona, i he de dir, en trencar en favor del govern actual de la Generalitat, que per fi, ara la Generalitat, estiguis d'acord o no estiguis d'acord, s'ha aparcat tot el que és el tema de debat nacional, identitari, per fi ja ha sortit del dia a dia, i s'estan parlant de coses, de projectes, que després es duran o no es duran a terme, compte, eh? Vull dir, això ja, però això ja entra dintre del que és la política normal. Parlem de l'ampliació de l'aeroport, parlem de carreteres, parlem d'això. Després, el que diem, es faran o no es faran, però això ja entra del que és el típic debat.
Ens hem passat 10 anys parlant
del sexe dels àngels, m'enteneu? I jo això sí que és una cosa que aquí, a Catalunya, independentment després del que dèiem, valoro. Ara, no sé el govern de l'Estat. El govern de l'Estat, per mi, és un govern que està totalment exhaurit, i pel bé del socialisme, que aquesta és una altra, el fet de que tu critiquis el govern central no vol dir que no puguis ser socialista, perquè pel fet de que ho faci un govern que es diu socialista, no vol dir que estigui ben fet.
José s'està preparant la contestació.
Perquè jo puc considerar que una persona com en Martí Sanz, i no perquè estigui aquí, però perquè el conec fa molts anys i la seva trajectòria, per mi és pot ser un socialista, i el president del govern, tot i ser el president del comitè executiu o tal, 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 no ser un bon socialista. Però pel fet de que ho facin ells, no vol dir que deslegitimi...
La pregunta és, què és ser socialista?
Però la diferència, Santi, és que el millor... Un governa i l'altre no governa.
No, és que l'altre...
Governar no és tan fàcil.
Claro. Heu vist el que ha passat a la presa de possessió de la presidenta nova de Mèxic?
Sí.
En Pizzarello i companyia, i sus secuaces.
Ai,
a mi m'agradaria saber si han anat en fons de l'Estat, pagat per nosaltres.
Segur.
M'enteneu?
Segur.
O sigui, com heu anat?
Va, com a representació. O sigui,
no, de l'Estat, no, de la sí, però...
Però enteneu, li hem pagat un viatge a aquesta gent i suposo que no deuen anar en turista.
Què ha passat? Explica'ns-ho, posa'ns en context.
Bueno, s'ha pres la presa de possessió de la presidenta de la Showman aquesta, la presidenta de Mèxic, i el govern d'Espanya, amb molt bon criteri, no ha enviat representació
ni el rei,
perquè deien que el rei havia de demanar perdó per una cosa, una sèrie de coses que ja, aquí ja vam parlar l'últim dia que vaig venir, que són totalment infundades, de la invasió, del no sé què, bueno, un discurs indigenista que no té ni cap ni peus, i el govern d'Espanya diu, perdoneu, el rei, no, si el rei d'Espanya no va, o obligueu això,
no anem.
No, ha fet lo correcte
el govern d'Espanya amb això, per mi, a m'ho entendre, bueno, doncs pel seu motu propi.
Això se llama lealtat institucional.
Lealtat institucional, i aquí tothom ha anat a una, per fi, mira, és una cosa que ha estat bé aquí. Però bueno, doncs la gent de Sumar, i en Pizzarello i companyia, pel seu compte, i no sé si pagat per recursos personals. O sigui, si el govern d'Espanya...
Home, suposo que hauran anat a nivell personal,
si el govern d'Espanya,
o de partit.
Si el govern d'Espanya no envia representació, ells no haurien d'anar amb diners del poble a representar res.
Passarà una dieta.
Al final del dia seran diners del poble, perquè la financiació dels partits polítics són a través de...
Si ho ha pagat el partit...
Això ho passen per dietes, segur, ja t'ho dic jo.
Dietes.
M'enteneu, això?
Oh, de viatge internacional, dietes i
corre. I un viatge a Mèxic, que no crec que vagin, repeteixo, un turista, no val 2 duros. I aquesta gent no es queda a la pensió ni buscant Airbnb a Mèxic o DF. No. M'enteneu? Això, a part d'una deslleialtat institucional i de ser poc patriota, si tu m'entens, és no sé fins a quin punt, no sé, legalment, no sé com... No,
mira,
sé.
És que aquesta gent no saps mai per on agafar-los. I realment que porten molts problemes en el govern. El que passa que fan falta els vots i ja està, però són un grau cul pel govern aquesta gent, però bueno. Dit això, totes les dificultats...
I això ha sigut per les baixes flexibles,
En totes les dificultats que té aquest govern, que en té moltes, Espanya creix més que no pas Alemanya i França.
I sobretot té un control molt exhaustiu de la inflació,
Hòstia, és a dir... un 1,5% d'inflació en aquests moments, això és quasi un miracle,
No, amb creixement.
Amb creixement.
És a dir, un 1,5% d'inflació amb creixement és una cosa... és bastant... És boníssim, és el que vols que et digui.
Sí.
És molt bo. Sí que és veritat que aquí hem de... És a dir, això és una dada macro sí, que està molt bé, però hem de veure com això baixa la microeconomia i en el repartiment de la renda. I aquí... Hi ha un tema també de, és a dir, podem parlar molt àmpliament, no? Però és a dir, quina és la pressió que estan rebent avui en dia les classes mitjanes, no? A nivell impositiu, que fa pues que el consum, si hem de veure fins a un punt, no? D'aquest creixement, quina és la part de consum i quina és la part de no consum.
Puc fer una broma, que he vist a Instagram, que té a veure amb això que deies de la classe mitja. No ets classe mitja, eres pobre premium.
Està bé.
És que vaig veure però, i la vida i pensar.
És a dir, l'altre dia assistia a una... La setmana passada, el dijous, estava a Madrid assistint a un festival que es diu Festival Orígens, on es parlava sobretot d'allò que mengem, no? Això que mengem tant en l'àmbit de la restauració com en l'àmbit de la distribució, com en l'àmbit personal i sobretot l'aparició de productes ecològics o regeneratius, etc. I llavors hi havia un estudi de l'ECOC, no? On deia, entre altres coses, emparat amb altres estudis de Nielsen, etc., que on deia que en l'any 2020-2021, època Covid, recordeu, és a dir, sí que va haver-hi hi havia gent disposada, hi havia un 70% de la població espanyola, el món, 70% de l'espanyola que estava disposada a pagar una mica més per un producte que fos més saludable, estem parlant de producte eco, proximitat, però bàsicament producte eco, no? Sense pesticides, etc. Però que avui en dia, 2023, finals de 2023, principis del 2024, aquesta tendència ha baixat fins als 50%. No? I deien, això vol dir que la conclusió que arribaven tant en el món de la distribució com aquesta prestigiosa organització que és AECOC, deien, no, el tema no és que hagi baixat l'interès de la gent pel producte eco, perquè aquest, és a dir, mesurem en altres preguntes, no, és que és a dir, la gent està disposada i està conscient de que és important menjar-se producte que no estigui elaborat amb pesticides, etc., però que avui en dia no s'ho podia. Però no estaven disposats a pagar perquè no tenen. Perquè aquí ha baixat la capacitat adquisitiva de les classes.
És que aquí tens tota la raó. però ens enganyen dient, ens enganyen quan aquests mesos populistes per als ricos, les grandes fortunes, no sé què, perdona, el ric, la gran fortuna, que tu pugis, ni fa pessigolles tot això, ni se n'entera. Som nosaltres els que ho han pagat.
El que necessites és que baixi...
I el greu és que ho sabem, o sigui, que ho saben ells quan ho apliquen. Apliquen mesures com quan parlen de, ara deien, del tema de les donacions, de poder donar fill a la seva filla, baixar els IRPH, IRPF,
baixar...
Aquestes mesures, bueno, no pateixis, aquestes mesures realment a qui té calés no li afecta. Afecta l'altre dia a un supermercat molt típic de València que té nom de mercat i de dona.
Ja sabem quin és.
A la porta, que van pujar els IVAs un altre cop, que van pujar, va posar, mira, el preu abans de preu bàsic era, i t'ho posen, a la porta, sí, preu sí, era sí. Aquest, ara amb la pujada de l'IVA és aquest.
Sí, però fixa-t'hi, i per què el PP no vota a favor d'aquesta mesura, que està dintre d'una mesura no, de tal...
Tot és el mateix. L'ànsia recaptadora de tothom.
És a dir, el PP ha pogut votar a favor del sostre de dèficit i dintre d'aquesta llei hi havia tot el tema del complement de la reducció i l'ampliació del... I per què no vota a favor? Si tan conscient és del tema, etc. I després hi ha una cosa per mi invencible. És a dir, en els rics, Xavi, no t'enganyis, sí que els hi afecten les mesures fiscals i molt. Només ho sé de primera mà, entre altres coses, perquè allà en el nostre país, estimat país, allà on les rentes, entre altres coses, les rentes, impost de societats, etc, mesures de transmissions patrimonials, que són els que estan en la comunitat, són més baixos. És on estan rebent major número de residents.
Fem una pausa per la publicitat, agafem aire i de seguida tornem amb aquest o altres temes, ja veurem. Va, vinga, fins ara mateix.
Ràdio Vilafant. La teva ràdio, 107.3 FM.
Al Centre Comercial Gran Jonquera ens fem encara més grans. Arriben marques molt esperades com Zara, Adidas, Stradivarius, JD, Bershka, Mango i moltes més. Per fi ho podem dir. Obrim la nova part el 10 d'octubre. Descobreix un nou Gran Jonquera. Ara, més gran que mai.
Atenció, atenció. No pots perdre aquesta oportunitat única. Vols tenir el control a la palmellada de la mà? Descobreix ara la nova app d'Optipunt Doctor Zaven. Imagina un món de beneficis al teu abast. Només per descarregar-la rebràs un regal de benvinguda i un altre pel teu aniversari. T'ho imagines? A més, obtens reemborsaments a les teves compres, saldo a la targeta familiar, promocions exclusives i la possibilitat de reservar cites des de la comoditat del teu telèfon. Però això no és tot. Com a mostra d'agraïment, rebràs un cupó de benvinguda de 10 euros de descompte amb la teva compra següent a la botiga. Sona bé, oi? I tu? Ja tens la teva? No esperis més. Optipunt Doctor Zaven t'espera a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres o troba'ns a les xarxes socials. Descarrega-la ara i comença a gaudir de totes aquestes avantatges.
Diumenge 20 d'octubre, a les 10 del matí, no us perdeu la cursa de la Dona de Figueres, la vostra cita anual amb la solidaritat. Grup Iris, 9 anys organitzant la cursa de la dona, amb la finalitat de seguir ajudant a les persones afectades de càncer de mama i els seus familiars amb teràpies diverses, tallers, conferències. Ajuda a ajudar. Apunteu-vos a la cursa de la dona, www.grupiris.cat, a la seu de Grup Iris i a Avalosport. El vostre granet de sorra compta i molt.
Tarda benèfica amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer de Mama el proper 5 d'octubre a les 6 de la tarda al CAU de Vilafant. Xerrada amb Sònia del Barco, oncòloga de l'ICO de Girona. Piscolabis, música en directe amb Mireia Puigmal i sorteig del quadre En la Tormenta de l'artista vilafantenca Maria José Alba. Trobaràs els números pel sorteig a Farmàcia Gómez, La Fleca de la Plaça, Pastisseria de Parvos i Bar Cala Marieta. També el mateix dia en l'acte. Recorda, 5 d'octubre a les 6 de la tarda al CAU de Vilafant. Tarda benèfica amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer de Mama. Organitza l'Ajuntament de Vilafant i l'Associació contra el Càncer de Vilafant.
Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei.
Ens hi tornem a posar aquí la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, un espai patrocinat, com sabeu, per Gestoria Fernández, especialistes en...
En assessoria laboral, fiscal i d'àmbit jurídic.
Sí, però en homologacions també.
Hi ha homologacions i canvis de nom de barcos i de cotxes.
Homologacions de vehicles, de transports nacionals.
I internacionals.
Molt bé, així, José, així m'agrada que m'ajudis. És la primera vegada que t'ho faig fer, ho farem més sovint, això. Va, aneu-vos estudiant, eh?
Però ja saps allò, fixa't que nosaltres, tu ets molt jove, però havíem viscut allò, l'hombre anuncio, jo que hi anava amb aquells cartarons i tal, i cobraven, eh? Cobraven, eh?
Vale, ja parlarem dels teus honoraris, cap problema. Aquí a la primera part, si t'acabes d'incorporar, hem parlat de salut, jo he tret el tema de les baixes flexibles o altes flexibles, no sé com dir-li, i tot això ha derivat a parlar del govern central i, bueno, no sé, volíem parlar de la modificació de la llei Mordassa també, i jo sé, ho trauré i acabarem anant a un altre tema, a no ser que tu vulguis, José, fer l'apunt futbolístic.
Bueno, l'apunt futbolístic... A veure,
home, com has vist el Girona a la Champions?
És a dir, que consti una cosa i ho dic ara i ho dic
veieu
sempre...
Veieu que soc jo la que saboteja els temes,
no,
avui,
no, no,
eh?
Està clar, o sigui, el tema de... És a dir, jo soc del Barça, vale? Jo soc del Barça i per tant, és a dir...
El Girona t'és igual.
El Barça, no he dit que sigui igual. És a dir, això és el que estem vivint avui en dia, que és la dicotomia.
És a dir, home, que o ets el Barça o ets el Girona.
No, dir del Barça, en absolut, vol dir que a mi em sigui igual al Girona. I al revés, és a dir, podria ser-ho. Podria ser que em donés igual al Girona, però no, en aquest cas, és a dir, no podem viure amb una dicotomia constant.
Ets el pare o de la mare, no dels dos.
No, és mentida.
És broma.
Mentida, és a dir...
Ets de Marvel o de DC, aviam, no pot ser dels
dos. Pot ser dels dos, sense cap tipus, o de Pixar, no? És a dir,
no,
però...
No.
Llavors, soc del Barça i per tant, és a dir, el que estic content és del lideratge del Barça, no? Dels gols,
Hansi?
Hansi Flick, sí, Hansi Flick.
Flick.
Sobretot perquè, és a dir, juguem alguna cosa de forma constant i conscient, no? Llavors això m'agrada molt i soc del Barça. Dit això, no? Evidentment, jo el que he vist és que amb una gran alegria el debut del Girona a la Champions League.
Perquè així hi ha un altre equip català.
Perquè és una cosa històrica, està en el nostre territori, jo crec que això finalment, poc o molt, algú de riquesa anirà millorant, perquè, és a dir, no sé si us heu fixat algun dia que hi ha partit a Girona, aquell cada setmana Girona està a rebentar, i hi ha moviment i botigues, topes...
Ja es va donar la diferència quan va pujar a primera divisió.
Hem d'aconseguir que el Figueres pugi a primera divisió i...
Jo, a mi em podeu dir el que voleu del Girona, jo soc Figueres.
Això
tu ets el Figueres, no?
Hombre, a mi el Girona, per favor, ni fu ni fa.
Molt bé, Xavi.
No els hi desitjo cap mal, però escolta, jo del Figueres...
Saps per què crec que ets del Figueres? Perquè té els mateixos colors que l'Espanyol.
El Girona... Ha sigut sempre històricament un filial de l'Espanyol.
El Girona no... Girona no s'ha d'amargar no. Perquè quedi a la cua d'això. El que ha aconseguit és molt important i que aquest dia, ahir, hi hagi un partit Girona i el Feyenoord, tu, que és un partit d'elit i això, i va perdre 2-3, perquè em penso que van fotre dos gols ells.
Sí, és a dir, però ens van fotre un bany com una catedral.
Ja, esclar, és que...
Com la de Girona, no?
No, o Sant Fèlix.
És que mira, Europa no ens enganyem. La Champions... És una competició dura. El Lille, que va arribar a ser campió de França fa 2 o 3 temporades, li va fotre un bany al Madrid aquest dia. El Madrid, que és el número 1, eh?
Però anaven caminant els del Madrid, eh?
No.
Ja al minut 20 hi havia 3 o 4 caminant, eh?
El Madrid té un problema...
La temporada és molt llarga.
Té un problema molt greu, el Madrid.
Han de reservar forces, no?
Cada vegada sembla més amb el PSG al Madrid, eh? Cada vegada sembla més amb el PSG al Madrid, eh? I aquí té un problema. No són aquelles fieres que sortien... Suposo que a partir d'ara ho faran. Però juguen, juguen...
La temporada és molt
sí. Bueno, que
llarga,
estalviar recursos, no?
Bueno, lo que tenim que felicitar és als blaugranes i a l'Atlètic, aquesta setmana han mantingut el pavelló ben alt, perquè sí. Són els únics que han guanyat, eh?
Sí, sí,
i l'Atlètic sí.
Són els únics que van guanyar, eh? Els altres tots han perdut, eh? Cuidado,
dir, és a dir, el meu punt això, cap al Girona és que, és a dir, feliç, no?, de que estigui a primera, sobretot, no?, a la primera divisió, molt feliç. Evidentment, quan va guanyar l'any passat dos partits al Barça estava trist i emprenyat, és a dir, no sóc un nou seguidor gironí, chaquetero, és que en canvi, perquè ara resulta clar, on estaven tota aquesta gent quan el Girona estava a segona B o a tercera
i hi havien
200 o 300 a la grada, que jo he estat a partits d'aquests.
No existien. Vale, això és normal al futbol, home.
Si puja, perdoneu, sóc
del Real Club Deportiu Espanyol, sí. Ningú dels que esteu aquí, només els oïdors que són de l'Espanyol, saben el que és ser de l'Espanyol.
En Josep Aleirà, com d'ells, el saludem des d'aquí.
Saben el que és anar a Montjuïc durant 10 anys a Montjuïc, allà, allò és a Sibèria.
A casa en som 5 i 4 són de l'Espanyol.
Doncs ja ho sabran, doncs...
A casa, eh? A casa meva.
Doncs, el
cinquè ets tu.
No, el cinc sóc jo. O sigui, era el meu germà, la meva mare de l'Espanyol i jo del València.
Em sap greu per tu que no estàs passant els teus millors moments.
I el meu pare era del València.
Però pensa una cosa. Espanyol a Montjuïc, 10 anys, un equipet que... sense pretensions, bueno, van guanyar dos copes del rei a Montjuïc, però bueno, era un equip sense pretensions, 25.000 abonats, Futbol Club Barcelona, Around the World, som més que un club, no arriba ni aquí, 16.000, 17.000, tenia. Veure, més abonat l'Espanyol que el Futbol Club Barcelona.
Un apunt demostra el futbol la poca memòria que té. El Barça s'han passat anys fotent-nos de la xapa amb el sistema del Barça, amb el tiqui-taca. Collons, ben flic. S'ha acabat el tiqui-taca?
No és veritat. No és veritat.
M'encanta aquesta tertúlia esportiva.
No. Va, és que estic taca molt més ràpid, però no és veritat. Mira els percentatges de possessió. Només et convido a que miris els percentatges de possessió del Barça de Flick i del Barça de Xavi. Tiqui-taca, tiqui-taca, estem en 70% de possessió respecte a altres equips, respecte a Xavi, que estaven en algunes ocasions per sota del 50%.
És a dir, recordeu
el Barça d'en tiqui-taca, d'en Ronald Koeman fotent passes de 40 metres en els extrems.
Per persones que som inútils en el món del futbol i que no hi entenem res com ara jo, què vol dir tiqui-taca?
No, és a dir, bàsicament perquè, el tiqui-taca vol dir tenir la pilota al màxim temps possible perquè no la tingui el rival, no? I aprofitar aquestes ocasions per generar superioritats suficients com per poder.
El tiqui-taca els anava bé perquè eren incapaços de fotre un gol i venia el Messi, pam, dues jugades, fotia dos gols,
sí,
i guanyava el partit.
Se l'anaven passant fins que no arribava cap Messi i Messi.
Però és a dir, si tu tens un jugador com en Messi que té aquesta capacitat de desbordar i tu amb el tiqui-taca amb una velocitat adequada, és a dir, molt alta velocitat de possessió de pilota, ets capaç de generar aquesta super... Perquè al final... Qualsevol esport d'equip, que juguen uns contra l'altre i s'enfronten, l'únic que necessita és generar una superioritat. És a dir, és deixar un sol davant del porter. Sigui en el handball, sigui en el futbol, sigui en el bàsquet, sigui en el rugby...
El vòlei.
Al final és moure la pilota de forma intel·ligent perquè aquell tio que remati no tingui un contrincant.
Per l'anime que he vist, el vòlei és quan més tingui... Mentre la pilota no toqui el terra...
Només tens tres toques per fer-ho. Però el tema està és que és generar aquesta superioritat. Llavors hi ha gent que genera superioritat, com en el seu dia en el futbol anglès, que és a tota velocitat, i el Barça, des de Cruyff, entre altres coses, no? És a dir, el que va demanar és dir, escolta, no, pressió molt alta, és a dir, ràpidament hem de tenir la pilota a nosaltres perquè no la tingui el contrari, i l'hem de tenir sempre nosaltres sota control fins a generar superioritat.
Tenia
gent molt bona.
Ara no és el mateix, tenies un Xavi i un Iniesta que amb la pilota als peus, noi.
Però la tenien poc temps, eh?
Ara no li treien, tampoc.
Ara té bon equip, el Barça.
Però els altres equips que juguen contra el Barça intenten jugar la mateixa jugada, intenten treure la pilota des de fora, intenten arribar a mig del camp o com més ràpid amunt per anar a jugar o tindre superioritat numèrica per anar a fer el gol, no?
el Barça no ataca de seguida la possessió, no va buscar treure-li la pilota.
Perdona, avui...
Hi ha un partit, que no me'n recordo què era, que l'equip contrari del Barça va anar a pressionar-li i el Barça estava desfet. No sé si era contra el Rayo...
No els devien trobar bé aquell dia.
No.
A punt de la Mercè, un apunt...
De quina temporada en parles?
No, d'aquesta temporada.
Ah, sí, no sé, perquè aquesta temporada, que jo sàpiga, excepte el dia a l'Osasuna, quan hi ha per més de 3 gols en tot moment, però és a dir, no passa res.
Em sembla que era l'Osasuna. L'Osasuna va sortir a buscar-lo al seu camp i el Barça ja no era el que era, Cuidado, eh?
Bueno, és a dir, evidentment l'Osasuna...
Jo vull dir que els equips ja juguen, pensant que és el Barça i jugarà així...
Sí, els equips canvien el seu joc, el seu mètode de joc habitual, però, perquè titular, estan davant del Barça.
I l'equip titular també.
No, la gran diferència entre el Barça de Cruyff, el Barça de Xavi i el Barça de Flick, per mi són dos molt clares.
Que un parla alemany i l'altre català.
No, una molt clara. No, perdona, hi ha tres diferències,
broma,
tres diferències que són molt importants.
Era broma, però...
Una és l'educació. És a dir, aquí no es protesta. És a dir, en Xavi semblava un hooligan. I això, no, és que això per mi, és a dir, donava una imatge patètica de lo que és el Futbol Club Barcelona o qualsevol equip.
Joan Laporta li va tirar un punyal ahir, eh?
Cada dos per tres el tio estava expulsat per això. És a dir, de cares als jugadors, això és fatal. Això primer. Lo segon és un tema d'educació. Lo segon és a on anem a buscar la pilota. I anem a buscar la pilota a l'àrea contrària. Per tant, això vol dir que tenim la pilota ràpid. I la tenim allà on menys mal ens fan, que és en l'àrea contrària. I per mi hi ha una tercera diferència molt important, i és que s'acaben les jugades. És a dir, sí que és veritat que hi ha un joc de possessió, intentem jugar ràpid, busquem la superioritat, i quan tenim oportunitat xutem. Saps per què? Evidentment per si entra. Però és que tu ja estàs allà defensant un altre cop.
L'objectiu és... L'objectiu és marcar gols, no?
Sí, però també és mantenir l'equip contrari fora del lloc de perill.
Claro.
He anat a partits de Lliga aquest any, dos partits de l'Espanyol, i jo he de dir que...
Quina és la seu de
Villarreal? No, jo parlo en general.
Juga bé l'Espanyol.
El Villarreal que va guanyar en 1984 1-0, i he vist partits també, i el següent partit contra Unió Deportiva...
I el Madrid.
També va guanyar el 1984 per 1-0, i va tercer el Villarreal. No hi ha una gran diferència entre un d'equips i altres. Perquè on s'han reforçat molt els equips que no tenen molt de potencial econòmic, han descobert que és la defensa, la seva riquesa. Defensa numantina, i si poden amb un contractat, amb una jugada absurda, pum, entra i foten gol. Llavors, la diferència la marca aquell davanter que des de fora té un xut excepcional, que té... Aquest jugador, allà està la diferència, però el que és el joc... S'ha d'igualar moltíssim els equips. Ja no hi ha una diferència abismal entre uns i els altres, menys el Madrid i el Barça.
Ara t'ho anava a dir.
Madrid, cuidado amb l'Atlético Madrid, que també té un equipàs.
Però això no va en contra de l'espectacle. Però això no va en contra de l'espectacle i de l'espectador.
L'espectacle és guanyat... Mercè, això és l'espectacle, s'ha acabat. Aquí el que importa és guanyar els 3 punts, s'ha acabat. O sigui, al minut, ara mateix, el futbol modern, tu veus que un equip marca l'altre gol al minut 60, que encara ens queden 30 minuts de joc, i 1-0 i et tanques a darrere.
Bueno, l'eliminatòria del Manchester City amb el Madrid l'any passat a Copa d'Europa, la possessió del Manchester City va ser escandalosa. Van prendre l'eliminatòria i el Madrid al final va acabar en
semifinals. Però llavors, quina part d'esport hi ha aquí?
No, aquí només hi ha resultats, només hi ha estallar...
El que interessa és marcar i guanyar el partit.
Tu fixa't, minut 60, minut 70, ja t'aixeca darrere.
Hi ha una estadística que diu que en el minut 90 és quan més gols se fan.
Però llavors, gent com jo, que havia mirat partits de futbol i que fins i tot havia jugat, no sé si ho sabies, José, te miro de tu, havia jugat molt poc, era molt dolenta, ara encara m'agrada menys el futbol.
No.
I m'avorreix supinament.
No, perquè... El que
I
perquè...
a més, em tira enrere això que digueu, perquè si tot el que importa és el resultat i els 3 punts i l'economia, doncs a mi em cansa. Jo el que vull és veure esport, aquest jugar en equip, aquest anar tots a una, intentar marcar el màxim de gols possibles, no?
Però, és a dir, jo... Perdoneu,
aquest esperit esportiu...
Jo crec que veig un altre...
Que miro massa anime.
Jo veig un altre tipus de televisió que vosaltres. És a dir, perquè a mi m'encanta el futbol actual, el trobo al nivell dels jugadors avui en dia és tan absolutament brutal a nivell físic, a nivell tècnic, a nivell de velocitat, que és increïble, sobretot quan el veus en el camp, és brutal, lo ràpid. Una altra cosa és després
conceptualment, parlo...
La part tàctica, i per mi, torno a dir, és que les solucions són molt ràpides. Mira, en el rugby fa molts anys que el tema de...
Que tu ets de rugby.
En molt de rugby han fet coses molt interessants. Ja han anat fent proves, han provat coses, han tirat enrere, han anat endavant. I ells tenen el que diuen un bonus point. Tenen un bonus point defensiu i un bonus point ofensiu. És a dir, si tu fas un número d'assajos, que és el número com puntuen en el rugby, determinat en un partit, tens un punt més. Que has aconseguit que el teu rival estigui per sota de no sé quants punts, tens un bonus point defensiu. És a dir, un equip pot guanyar un partit...
Defensant o atacant?
Amb 3 punts, més 2 de bonus point. Per què no? Per número d'assajos... Per número...
I què vols dir?
Que si premiem el fet de marcar gols... No? En post de l'espectacle, és a dir, veurem xutar, veurem fer, veurem un altre esport, un palet diferent.
Creus que li fa falta el futbol?
El futbol és com l'església, jo crec.
Ah, sí?
Sí, l'església...
És un bon producte, però un mal màrqueting.
Que no vol les dones?
També dona hòsties.
Que no vol les dones?
No, el futbol és com l'església. Hi ha vegades que diu, no, l'església catòlica, ostres, que està molt anclada... Saps què passa? És una macroorganització tan bèstia,
bueno.
Té tantes... divergències.
Et recomanaré un anime.
Té tantíssimes arestes, l'Església Catòlica, que per canviar una petita cosa, és una organització tan bèstia, que per canviar petites coses ha de vèncer tantes reticències, tants matisos, que costa moltíssim. Costa, i per això està una mica enquilosada amb el passat. El futbol és el mateix. El futbol, canviar qualsevol petita regla, qualsevol cosa tal, té tantes arestes, tants interessos, que no és tan fàcil crear-ho. El rugby és un esport minoritari a l'espai. Ja ho sé.
El petit canvi costa molt.
No,
hi ha el gran canvi.
No, a França, Anglaterra, hi ha 4 països més, és molt seguit. Però a molts països, als Estats Units, a Iberoamèrica, menys Argentina i tal, no és el futbol, vamos, el rugby. No és el futbol.
És a dir, digues no és el futbol, no diguis que és minoritari.
No, minoritari, no, perquè, Espanya sí.
Perquè el número de fitxes,
Espanya i el món, creus. Espanya i el món, Espanya és minoritari en tot, minoritari, sense pal·liatius, i el món no és tan popular com el futbol, diguem-ho així.
Això sí, això estic d'acord.
Canviar aquestes coses és molt difícil, és una miqueta el que passa a l'Església, amb aquest concepte.
M'agrada aquesta comparació.
Us he de dir que en el món del rugby, és a dir, hi ha una...
L'Ivan ens diu que ens hem d'anar.
Hi ha una cosa que és molt important, i és que tots estan pel rugby.
Amb el suport de Gestoria Fernández, al carrer Eres de Vila, número 36.
Una hora i mitja els divendres, adéu-siau.
Una hora i mitja.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei.